Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot i les abundants pluges de la primavera, el govern s'esforçava des de fa setmanes en advertir que l'estiu podria ser complicat i aquestes previsions s'han complert. L'incendi que es va declarar dimarts a Torrefeta, a la comarca lleidatana de la Segarra, que ha calcinat unes 5.600 hectàrees i que ha deixat dues víctimes mortals, ha posat en evidència un còctel complicat, un juny amb rècord de calor, les dificultats per gestionar la campanya de sega i uns focs que es comporten de manera mai vista, segons alerten els bombers de la Generalitat. Bona tarda, sóc Carlos Losada i les generoses precipitacions de la primavera que van servir per liquidar la sequera no són suficients per afrontar la campanya forestal, especialment amb un comportament del foc més violent i imprevisible que dècades enrere. I per què aquests incendis s'han tornat tan violents, tan extrems? Doncs anem més enllà de les flames i posem el focus avui a l'estat dels boscos, als conreus abandonats i la gestió del territori. Aquest matí el Ricard Álvarez ens apropa les claus d'aquesta nova i preocupant realitat quan parlem dels incendis que ja s'anomenen de sisena generació.
El devastador incendi de Torrefeta, que ahir finalment es va donar per controlat, que no extingit, ens deixa no només un balanç tràgic, com veies, de dues víctimes mortals i 5.600 hectàrees calcinades, sinó també una crucial lliçó sobre l'estat dels nostres boscos o terrenys i la necessitat urgent de replantejar la gestió del territori. El foc de la Segarra no va ser un incendi com els d'abans. Ha estat un veritable incendi de sisena generació, capaç de generar els seus propis vents amb ràfegues de fins a 120 km per hora que van impulsar les flames a velocitats rècord de fins a 28 km per hora. Fins i tot va formar un pirocúmul que va arribar als 19 km d'altura, un senyal inequívoc de la seva extrema virulència que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat de fora de capacitat d'extinció. Els experts són clars, aquests fenòmens seran cada cop més freqüents. Però per què aquests focs es tornen tan devastadors? La resposta rau, en gran part, en la manera com hem gestionat o no hem gestionat el nostre entorn. Moisès Galán, inspector i cap d'intervenció dels bombers, ja ho advertia. Aquests incendis van amb unes intensitats cada vegada més grans, ja que s'estan associant amb episodis meteorològics com una tempesta que ens acaba derivant a velocitats altíssimes. Avui hem parlat amb el Víctor Resco de Dios, vocal del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes, que ens ha explicat l'impacte de l'estat del terreny en aquests incendis.
Pues afecta de una manera crucial, básicamente determina si se van a poder producir o no. Es la única forma que tenemos de mitigar estos incendios es precisamente a través de la gestión forestal, de la gestión de los cultivos, de la gestión del territorio. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, en la diferencia que hay en el problema de incendios entre California, donde el territorio se gestiona de una forma muy pobre, o Florida, donde la prevención de incendios es muy efectiva.
El president Illa també va insistir ahir en aquesta reflexió, subratllant que Catalunya té massa forestal. La clau, doncs, és la prevenció a través d'una gestió activa del paisatge amb molta més varietat, ens ha insistit el Víctor.
Tenir zones donde haya bosques viejos, otras con bosques jóvenes, otra con cultivos, otra con, bueno, dentro de los cultivos pues con diferentes tipos de cultivos, porque lo que el incendio quiere, lo que al incendio le va muy bien para propagar muy rápido, es la homogeneidad, tener mucho combustible, es decir, mucha vegetación a ras de suelo, que esta vegetación sea continua a lo largo del paisaje, del paisaje y que esté muy seca.
Un missatge clar que subratlla la urgència d'actuar sobre el nostre territori per mitigar els efectes d'aquests incendis d'una nova era.
Gràcies, Ricard. I una veu que s'ha d'escoltar en aquest sentit després de l'incendi de la Segarra és el món de la pagesia. Doncs aquest matí el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha reunit amb els pagesos afectats per aquest incendi, els que ha comunicat que ja s'ha començat a fer una valoració dels danys per poder gestionar reclamacions i també subvencions. Al seu torn, els pagesos han demanat al govern menys burocràcia i menys traves a la gestió del territori. Els ha escoltat la Clàudia Moreno.
Aprofitant la visita del conseller, el sector ha demanat flexibilitzar la normativa de cremes i reduir-ne la burocràcia. Consideren que és clau per evitar la propagació d'incendis forestals com aquest. Joan Graells, un dels pagesos afectats, ha reclamat que es senten abandonats.
Perquè ens veiem fastiguejats de demanar permisos i que se'ns deneguin per cuidar una cosa que és nostra. Això s'ha de parlar, això s'ha de cuidar. Hem de treure tota aquesta burocràcia que no serveix per res i que tinguem la facilitat, com teníem 20 anys enrere, que quan volíem arreglar una finca l'arreglàvem i quan volíem tallar una vorada de mates, que és per allà on se va escalar el foc, aquest incendi, com tots molts, que la puguem tallar perquè al cap de 10 anys tornarà a estar igual, perquè això es va regenerant.
Han aprofitat també per denunciar que els pobles no estan ben protegits i que en conseqüència la gent marxa. Així ho ha lamentat en Francisco Vilà, veí del poble de Guardiola.
Jo això de despoblació de pobles ho veig malament, però també penso que no estem prou ben protegits, els pobles. I molts jovent que es vulguen implantar a la nostra feina, pues no hi ha mèdits, no s'ajuden prou, i la gent marxen. És una pena, eh? I això ho pagarem tots.
El conseller els ha respost que cal impulsar una aliança conjunta i fer un espai de reflexió del món rural i que el govern impulsarà una proposta urgent de franges de protecció de les zones habitades.
4 minuts, 2:45, àrea de serveis. Parlem del temps, la calorada fluixa, avui les temperatures no es dispararan tant com els últims dies i, de fet, s'han desactivat tots els avisos de calor diurna. Tot i això, les temperatures són encara extremes, amb màximes que encara poden fregar els 40 graus a les comarques de Ponent i es moren entre els 34 i els 38 graus a l'interior i al voltant dels 33 i 34 a la línia de la costa. Aquesta tarda creixeran nuvolades que deixaran els primers ruixats al Pirineu, al Prepirineu, al voltant del Montseny i també les muntanyes de Prades. Després s'estendran per bona part de les comarques del nord i també a la Catalunya central, al prelitoral i de manera més dispersa en aquesta última hora de la tarda al Pla de Lleida. Les tempestes poden ser fortes i anar acompanyades de calamarsa o pedra i també fortes ratxes de vent. I com està la xarxa viària? Avui t'ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha trams de lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits i després també hi ha retencions de Santa Propeta de Mogoda de Mollet en sentit nord per un accident que ja s'ha pogut retirar. La situació en aquest cas tendeix a millorar. A la C60 hi ha quan la Roca del Vallès en sentit Granollers per un accident que talla un carril. A l'autopista del Maresme, a la C31 també hi ha retencions a Badalona en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A l'enllaç de la B20 amb la C32 hi ha lentitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, i aquesta via també va carregada de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. I a la ronda d'Alt hi ha trams de lentitud i aturades de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I pel que fa referència al transport públic, apuntar una bona notícia. Ha quedat restablertes la circulació en línies d'Arre del Sud, R14, 15, 16 i 17, entre Cunit i Vilanova, que estaven tallades per la caiguda d'un arbre. Això sí, hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona demanen fer un seguiment rigorós i transparent dels ajuts de 1.500 euros al mes per a famílies vulnerables perquè puguin llogar un pis. Aquesta prestació, aquesta nova prestació, té una durada d'un any i té com a objectiu evitar estades prolongades en pensions i facilitar a aquestes famílies un itinerari propi per refer la vida. Es calcula que se'n poden beneficiar unes 400 persones i el pis no ha de ser necessàriament a la ciutat de Barcelona. Yolanda Canales, l'Ajuntament, té previst fer un seguiment de com gestionen aquesta mesura tots els beneficiats?
Més que control, es posen una sèrie de requisits. Han d'estar empadronats a Barcelona, tenir la documentació en vigor, constar com a sol·licitant en el registre per poder accedir a un habitatge de protecció oficial i, si no, es dona un cert marge. També disposar d'un mínim d'ingressos econòmics i tenir dret a una prestació econòmica. I, per cert, l'ajuda la dona l'Ajuntament de Barcelona, però es pot utilitzar per a una solució habitacional fora de la ciutat. Per això, entre altres coses, PP i Vox no ho veuen clar, perquè consideren que no hi ha prou control en aquestes ajudes. A més, les dues formacions coincideixen en que si s'ha de recórrer a aquestes pagues és que és el reflex del fracàs de les polítiques de l'alcalde Jaume Collboni. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, diu que el que s'ha de fer és permetre construir habitatge a la ciutat i no actuar a base de repartir xecs.
No és un plan de vivienda. Es el reconocimiento explícito de su fracaso. No han construido pisos, no han frenado la ocupación, han intervenido el mercado y ahora reparten dinero público sin criterio claro, sin garantías de inserción laboral ni control sobre su uso. La emergencia habitacional no se resuelve con cheques, se resuelve permitiendo que se construya vivienda en Barcelona.
En la mateixa línia es pronuncia Gonzalo de Oro, de Vox, que també parla de fracàs, i censura que el govern municipal continuï premiant la dependència i el clientelisme en lloc de resoldre el veritable problema de l'habitatge. Però l'alcalde diu ha demostrat que és incapaç de fer-ho.
Tenemos que decir basta ya de dilapidar el dinero público en medidas que solo sirven para comprar el voto, mientras las familias y los jóvenes no pueden acceder a un piso digno en su propia ciudad. Con Collboni ha vuelto el chabolismo en forma de asentamientos de tienda de campaña. Es un absoluto incapaz.
L'objectiu de la mesura és reduir la cronificació que s'està detectant en aquests allotjaments temporals. De fet, més del 63% de les persones que estan acollides al servei supera els 6 mesos d'estada. Segons dades del consistori, unes 3.000 persones viuen en pensions.
Molt bé, et parlo ara de l'ús recreatiu del òxid nitrós, conegut com el gas del riure. S'ha extès entre molts adolescents, especialment en contextos com, per exemple, els botellots. Tot i que aquest gas s'utilitza de manera controlada en odontologia per reduir l'ansietat i el dolor, la seva inhalació fora d'un entorn mèdic pot tenir conseqüències molt greus per la salut d'aquests joves. Els efectes buscats, eufòria, desinhibició, riure incontrolat o sensació de lleugeresa duren pocs minuts, però poden provocar marejos, descoordinació i també pèrdua de consciència. L'ús repetit o abusiu pot generar també danys neurològics greus, lesions a la mèdula espinal i problemes cardiovasculars com a infarts o caigudes brusques de tensió. A més, sovint es combina amb alcohol o altres drogues, fet que augmenta els riscos de manera exponencial. El gas del riure, doncs, no és cap joc. El seu ús inadequat pot tenir conseqüències irreversibles. Per això és essencial fer-ne divulgació entre els joves, famílies i educadors per prevenir-ne el consum. Avui, darrere en COPE Catalunya i Andorra, ho hem fet amb la psiquiatra especialista en addiccions de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Lara Grau. Amb la doctora Grau ha estat aquest matí la Clàudia Moreno.
La doctora Grau ens explicava aquest matí que s'ha detectat un augment notable d'aquestes intoxicacions i que cada cop més joves arriben a urgències amb episodis dissociatius i psicòtics provocats per aquesta droga. Però el més alarmant de tot és la tendència a barrejar-ho amb altres substàncies que agreugen encara més els símptomes.
Bueno, últimament, i sobretot més en aquesta època, no, de l'any, cada vegada es veuen més intoxicacions en aquest sentit, i sobretot venen no només per l'òxid nitrós, sinó també per combinar-lo amb altres substàncies, no? Com l'alcohol, que també es veu molt, l'òxid nitrós i altres substàncies més psicoestimulants.
El pitjor de tot és la dependència que genera aquesta droga, que acaba consumint a la persona, deixa de banda les amistats, els estudis i qualsevol altra activitat per només buscar consumir-ne.
A llarg termini el que provoca és una dependència, una addicció, no? Que clar, aquesta gent ja és més vulnerable, no és només la intoxicació en el moment de consumir, sinó que ja necessiten, no? Ja provoca que la vulguin prendre més sovint i que la vagin buscant, i aleshores tot el que genera una addicció a una substància, no? Que és pèrdua d'amistats, perdre el temps només buscant aquesta substància.
El veritable problema és l'accessibilitat a aquesta droga. És fàcil d'adquirir perquè és legal, ja que té molts usos quotidians, però degut a l'augment d'aquestes intoxicacions, alguns països europeus ja l'estan començant a prohibir.
Doncs seguim parlant del gas del riure, del gas del riure. I ara ho volem fer amb la senyora Diana, que és directora de la plataforma Adolescència Positiva. Diana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el gas de la risa, que está muy de moda y tiene muchos peligros. Desde vuestra plataforma tenéis una campaña de concienciación sobre los efectos que produce este gas de la risa. Rápidamente, el titular, ¿cuáles serían estos efectos perniciosos para la salud?
Hombre, pues como cualquier droga, al final tiene daños neurológicos, o sea que yo creo que ese sería el principal daño.
¿Por qué se habla de este gas como una droga, Diana?
Hombre, porque al final lo es. El óxido nitroso altera el funcionamiento del sistema nervioso central y al final tiene efectos psicoactivos como cualquier droga que se pueda consumir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como el uso médico es legítimo, pues muchos chavales creen que como es algo que no tienen que inyectarse o que no tienen que esnifar, pues bueno, pues...
No pasa nada, ¿no?
No pasa nada, sí.
Y luego pasa, ¿no? Entonces, quizá por eso es tan popular y, a ver, entiéndeme el calificativo, y por eso les gusta tanto a los adolescentes.
Claro, porque tiene efectos inmediatos.
Claro.
Es muy fácil de conseguir, es barato, se vende por internet, en cualquier plataforma. La gente joven sobre todo lo usa mucho en las fiestas también, ¿no? Uh-huh. Con esto de los globitos parece que da ese efecto de fiesta cumpleañera, pero sí que es verdad, como he dicho antes, ¿no?, que el efecto de euforia es inmediato y eso pues también le resulta bastante atractivo.
O sea, Diana, que cuando vemos a nuestro hijo o nuestra hija que tiene en su habitación cantidad de globitos, ¿nos hemos de preocupar o qué? ¿Podemos inspeccionar o qué?
A ver,
hemos de estar atentos de entrada, ¿no?
Sí, sí, eso sí. No me gusta crear alarmismo, ni mucho menos, pero bueno, sí que podemos empezar a sospechar y por lo menos estar atentos, ¿no?, de estos globitos, de dónde vienen, ¿no?
Claro, claro.
Si viene de una fiesta de cumpleaños, ¿no?, tiene el niño 10 años, pues no vamos a pensar que se está drogando.
Muy bien. ¿Cómo podemos detectar que un adolescente está enganchado a este tipo, a esta droga? Vamos a llamarlo claramente, a esta droga del gas de la risa. Diana.
Pues al igual que con cualquier droga, ¿no? Si hay cambios bruscos de comportamiento, si hay un descenso incluso en el rendimiento escolar también, o se pone irritable muy fácilmente, si encontramos esos globos o incluso las cápsulas metálicas, ¿no?, que también llevan, es donde va metido el gas, ¿no?, que luego ellos lo pasan a los globos, hay unas cápsulas metálicas que ellos llaman las balas, pues uh-huh, también nos puede hacer sospechar y ver que a lo mejor está enganchado a este tipo de droga.
¿Cómo podemos ayudar a este chaval o chavala que esté enganchado a este gas de la risa?
¿Qué? Hombre, lo importante siempre con los hijos es que tengamos un canal de comunicación abierto, pero esto independientemente de si consume o no consume, ¿no? Uh-huh. Pero ya en el caso de que fuera así, obviamente hay que buscar ayuda profesional a través de médicos, psicólogos, terapeutas que estén especializados en adicciones, ¿vale? Sí. No se trata tampoco de empezar a castigar ni nada, sino esto hay que ponerle una solución y hay que acompañar, claro, y guiar al adolescente.
Claro, canalizar el tema y ayudar a encontrar una salida para que el chaval o chavala se pueda desenganchar, sin dar nombres ni casos concretos. ¿Conoces algún caso que te haya impactado o llamado la atención de algunos que os haya llegado a vuestra plataforma, Diana?
Yo personalmente no conozco a nadie, ¿vale? Pero bueno, sí que he oído casos de padres que no conocían este tipo de drogas y que de pronto pues han encontrado que efectivamente pues el hijo llevaba globitos en la mochila, han empezado a sospechar y claro, han empezado a prestar atención y algún caso sí que se han dado cuenta de que efectivamente lo estaba consumiendo.
Claro, esta adicción a este gas de la risa tiene efectos, tiene consecuencias en la salud física, me imagino, y también en la salud mental, ¿no? Cada una de estas vertientes que podías destacar.
Hombre, por un lado puede haber daños neurológicos permanentes también, ¿vale? Yo no soy médico, ni mucho menos, pero sí que por lo que tengo entendido, pues se pueden producir daños neurológicos como cualquier otra droga. Respecto a la salud mental, pues si encima el chaval o la chavala ya tiene problemas de trastornos mentales, pues imagínate, se pueden aumentar, ¿no? Puede haber más ansiedad, más depresión, dependencia también hacia este tipo de drogas. Entonces, si ya de por sí tiene un trastorno mental, pues obviamente lo va a empeorar.
Muy bien, pues Diana, gracias por poner un poco de luz en el tema este del gas de la risa, que se pone tan de moda siempre cuando llega esta época del verano. Por cierto, ¿hay algún otro aspecto que te gustaría destacar y que no haya comentado y que se nos haya pasado, bueno, por alto sobre ese tipo de drogas?
Pues sobre todo el hecho de que se subestima mucho el riesgo de esta droga, ¿no? Que como es algo que se utiliza en medicina, pues hay personas que piensan que bueno, que esto no pasa nada, ¿no? Que esto no es una droga que se inyecte, no va a provocar daño, pero que en fin, como cualquier droga, como digo, siempre hay que tener cuidado.
Muy bien. Diana, directora de la plataforma Adolescencia Positiva, gracias por atendernos. Felicidades por el trabajo que hacéis y estas alertas que enviáis siempre sobre estos riesgos que corren los chicos y chicas, que a veces bueno, están muy poco atentos a los peligros y les gusta asumir ciertos riesgos que hay que ir bueno, con mucho tiento antes de asumirlos, ¿eh? Diana, gracias, buenas tardes. Muy bien.
Gracias, buenas
feliz
tardes.
Chao. I seguim ara parlant de qüestions referides al món de la salut, de la sanitat, amb molta atenció a un contundent advertiment que ha enviat aquest matí el sectorial de sanitat del sindicat CESIF. Algunes urgències hospitalàries a Catalunya poden col·lapsar aquest estiu pel tancament de 20% de llits i la no cobertura d'unes 3.000 places sanitàries que depenen de l'Institut Català de la Salut. Des del CESIF ens han explicat que els professionals estan suportant una sobrecàrrega de treball insostenible i alerten que la situació actual ens fa recular a les retallades dràstiques que hi van haver l'any 2010. Amb el CESIF ha dialogat aquest matí la Yolanda Canales.
El problema de fons és que es va signar el tercer pacte de sanitat a Catalunya sense tenir una partida pressupostària suficient. Faltaven 122 milions d'euros que haurien d'haver servit per millorar les condicions laborals dels professionals o fer més contractacions. Hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2024, però s'han succeït les pròrrogues pressupostàries i no hi ha diners per això. I ara a l'estiu, per exemple, s'han de tancar un 20% de llits hospitalaris perquè no es cobreixen les baixes ni les substitucions. I això també tindrà una traducció a les urgències que en aquesta època s'omplen normalment de patologies víriques, com ara gastroenteritis. Jesús Jiménez, responsable de sanitat del CESIF a Catalunya, diu que la situació fins i tot és pitjor que la Comunitat de Madrid.
I està revertido en la contratació. Y en los recortes de profesionales no se cubren bajas, no se cubren reducciones y al final hablamos de un servicio público que se merece cualquier ciudadano y que no está a la altura. O sea, ahora mismo tenemos un gobierno en nuestra comunidad, un gobierno de izquierda y que estamos peor que la Comunitat de Madrid.
I un exemple paradigmàtic de com està la situació és el Joan 23 de Tarragona. Allà s'han tancat la meitat dels llits d'UCI i els pacients han estat reubicats en altres espais, com les UCIs coronàries o unitats de semicrítics. I el més greu, recorda el Jesús, és que és l'hospital de referència, juntament amb el de Tortosa, de tota la província. Donava aquestes dades per il·lustrar la situació.
Se han pagado 20.500 horas extras en dos meses por no contratar profesionales. Los profesionales están que no pueden más. Los profesionales tienen sus descansos, se les han denegado todos los permisos, se les cambian las planillas continuamente.
I la conseqüència de tot plegat, diu el Jesús, és que els ciutadans acaben rebent un servei que no és l'adequat.
Molt bé, arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després t'expliquem que la bretxa digital colpeja a les persones grans, però sobretot a les que viuen a comarques de muntanya. Dos minuts de bones recomanacions i entrem en detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood.
¡Está usted entre la espada y la pared!
Ruta suicida. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas. En los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto. En tienda, web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi de la taula del tercer sector alerta que la bretxa digital penalitza molt les persones grans, sobretot les que viuen a les comarques de muntanya. Aquest dèficit limita molt l'accés a serveis tan bàsics i importants com, per exemple, el portal de La Meva Salut. Explica'ns, Sara Sánchez.
Com el de La Meva Salut o la banca en línia, molt poc utilitzada per persones de més de 75 anys. Un servei molt utilitzat, en canvi, pels joves entre 25 i 34 anys. Entre les bretxes digitals que ha trobat l'estudi pioner, l'edat és una de les més importants. Els joves utilitzen de manera més habitual i general els serveis digitals. També es troben diferències territorials. Les comarques metropolitanes i de costa concentren els nivells més alts d'usos digitals, en contraposició de les zones rurals o de menor densitat. Segons Xavier Trabado i Ferrer, president de la taula, el poder adquisitiu també influeix.
Hi ha un efecte vinculat al nivell socioeconòmic de les persones. I on les persones amb un nivell d'ingressos més baix pues, probablement té dificultats també per accedir a major freqüència als serveis.
L'estudi també ha remarcat les grans diferències d'equipaments digitals als diferents centres educatius de Catalunya i la UOC ha alertat que poden tenir un impacte potencial en l'equitat educativa. En quant als usos digitals més utilitzats, trobem el correu electrònic i les compres en línia. I en aquest cas no hi ha diferència d'edat. Ho utilitzen tant les persones més grans com les més joves. No obstant, la taula del tercer sector ha afirmat que la bretxa digital a Catalunya continua sent alta i comporta nous reptes.
Els productes per aprimar-se ràpid, com alguns medicaments similars a l'Ozempic, que s'han popularitzat molt els últims anys, sobretot entre persones que volen perdre pes de forma accelerada. Aquests medicaments, inicialment dissenyats per a pacients amb diabetis tipus 2, actuen inhibint la gana i alentint la digestió i també facilitant així la pèrdua de pes. Un benefici important és que poden ajudar a controlar la gana i accelerar el procés de baixada de pes, fet que pot motivar a moltes persones a millorar la seva salut. No obstant això, també comporten riscos. Quan es deixa de prendre el medicament, moltes persones experimenten un efecte rebot amb un augment intens de la gana i compulsions alimentàries que dificulten mantenir aquesta pèrdua de pes. Per això, molts professionals recomanen optar per canvis d'hàbits alimentaris, activitat física i suport psicològic com a mètodes més segurs i duradors per aprimar-se, evitant riscos associats a aquests medicaments que us hem comentat. Avui ho hem analitzat a Reben Cope Catalunya i Andorra. Ho hem fet amb la doctora responsable d'obesitat de l'Hospital de Sant Pau, Inca Minyambres. Ho ha fet el Ricard Álvarez.
El recent auge de fàrmacs per a la pèrdua de pes ha generat debat, especialment per l'ús indegut i les estafes que envolten la seva comercialització fora dels canals oficials. Des de l'hospital, tot i no haver tractat directament casos d'adquisició il·lícita, la recomanació és clara.
Com a recomanació meva i evidentment també doncs, de la societat que tenim darrere és que com qualsevol altre medicament s'ha d'adquirir en una oficina de farmàcia i en recepta mèdica.
Qualsevol via alternativa pot implicar riscos significatius des de la pèrdua d'efectivitat del medicament per una conservació inadequada fins a la venda de productes adulterats o perillosos per a la salut. Els fàrmacs principals en el tractament de l'obesitat com la semaglutida i la tirzepatida són generalment segurs i, de fet, han demostrat beneficis cardiovasculars. Els efectes secundaris més comuns són de tipus gastrointestinal, com nàusees, malestar gàstric o diarrea, que acostumen a desaparèixer un cop el pacient s'adapta al tractament. Per a la prescripció d'aquests medicaments, es considera que el pacient tingui un índex de massa corporal superior a 27 amb malalties associades o un índex superior a 30. També es descarten antecedents de càncer medular de tiroides o pancreatitis. Malgrat la seva eficàcia, aquests fàrmacs encara no estan finançats per la sanitat pública, una qüestió que les societats mèdiques i associacions de pacients estan reclamant per reconèixer l'obesitat com una malaltia que mereix la mateixa consideració que qualsevol altra.
La integració dels fàrmacs és com un complement a la dieta i a l'exercici físic.
poden pautar-se des de l'inici del tractament o quan els canvis d'estils de vida o no han estat suficients per aconseguir la pèrdua de pes desitjada. L'obesitat és una malaltia crònica i el tractament farmacològic es concep a llarg termini, ja que els efectes dels medicaments desapareixen si es deixa de prendre, provocant una recuperació del pes. Des de les unitats d'obesitat hospitalàries, la prescripció es fa sota estricte control mèdic, no havent-hi registres de mal ús intencionat més enllà d'errors puntuals en la dosificació que podrien ocórrer amb qualsevol altre medicament. Per tant, la clau resideix en la prescripció i supervisió mèdica per garantir un ús segur i efectiu d'aquests fàrmacs en el maneig de l'obesitat.
Ja sabem més coses d'aquest medicament, l'Ozempic, però ara volem conèixer de primera mà els efectes que té, positius i no tan positius, en una persona. Està amb nosaltres la Lisset. Lisset, molt bona tarda.
Muy buenas tardes.
Bueno, tú estás en tratamiento con este medicamento, Ozempic, para perder peso. Lo necesitabas, lo haces a través de unos médicos, evidentemente. ¿Por qué decidiste empezar ese tratamiento? Cuéntanos brevemente.
Lo he empezado a utilizar porque quería bajar de peso.
El proceso para conseguir la receta, porque este medicamento tiene que ir con receta, ¿cómo fue? ¿Fue a través de la salida pública? ¿Fuiste a alguna clínica privada? Explícanos.
Por una clínica privada.
Una clínica privada de Barcelona. Explicaste tu problema, me imagino, y el médico te aconsejó tomar este medicamento, ¿no?
Sí.
Vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué cambio notaste en tu relación con la comida después de empezar este tratamiento? ¿Cuándo fueron los primeros cambios que notaste con tu relación entre tu cuerpo y la comida?
Bueno, cuando me puse la segunda inyección, noté el cambio en la comida. Me daba como... Agarraba la comida, pero me daba como asco. Ya. A no podérmela comer.
Explica un poco a los oyentes que no conozcan cómo funciona ese tratamiento. ¿Cuántas veces al día te pones estas inyecciones?
Una vez a la semana.
Una vez a la semana. Vale, vale, vale. Muy bien. ¿Has experimentado algún tipo de efectos secundarios mientras tomas el Ozempic? Y si es así, pues ¿cómo gestionas estos efectos secundarios? A ver.
No, solo nomás cuando me pongo el tratamiento da vómito y, bueno, nada más vómito. Y no quieres ver ni la comida, ni refrescos, ni chuches.
¿Dolor de cabeza?
No, a mí no me pega dolor de cabeza.
Vale, vale. En algunos casos se ha dado la posibilidad de que algunos enfermos han explicado que les ha producido pancreatitis. En tu caso, supongo que bajo tus revisiones médicas no te han detectado nada de esto, ¿no? Bueno, explícanos un poco el proceso de perder kilos durante el tratamiento. ¿Cómo va y cómo es el resultado?
Pues te pesas en cuanto empiezas el tratamiento y depende de la semana como te vayas poniendo la inyección, pues te vas pesando y vas viendo cuánto va bajando de peso.
¿Y estás contenta con el resultado que se está produciendo en tu cuerpo?
La verdad que sí.
Muy bien. Bueno, ¿y el tratamiento este de las inyecciones lo has dejado en algún momento o se ha de seguir, bueno, cada mes, cada semana poniendo la inyección?
No, sigo con el tratamiento. Vale. Bueno, yo lo he comprado por 3 meses y sigo con el tratamiento y la verdad que sí que me ha gustado.
Porque el peligro de estos medicamentos es que si los dejas luego se produce el efecto rebote, vuelves a ganar peso. Claro, si tú has seguido el tratamiento normal que te ha indicado tu médico, no has tenido rebote en absoluto,
claro,
¿no?
Claro, vale, que
vale.
No.
Bueno, y la parte más importante, yo creo que la parte física que es muy importante también, pero luego está la parte emocional. O sea, ¿cómo definirías tu estado de ánimo ahora mismo? ¿Te ha cambiado tu percepción sobre ti misma? ¿Cómo lo notas? Explícanos.
Bueno, lo noto muy bien porque emocionalmente estoy comprando ropa nueva, no a mi talla que tenía antes, sino que diferente talla.
Muy bien. ¿Y te gustas más?
Claro.
¿Siempre te has gustado o ahora te gustas
bueno,
más?
Bueno, ahora mucho más porque me he notado que he bajado mucho de peso.
¿La familia qué te dice? ¿Te anima a seguir el tratamiento?
Bueno, como tengo familia por varios lados, entonces me han dicho que me miran la diferencia y que les ha gustado el tratamiento.
Bueno, muy bien, pues Lisset, muchísimas gracias por aportar tu testimonio sobre este medicamento, el Ozempic, que... Está siempre envuelto en polémicas, si es bueno, si es malo, si estos tratamientos a largo plazo pues ocasionan algún problema. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas ya con el...?
Llevo un mes.
Un mes.
Un mes. Bueno, pero eso es debido a cómo te lo va recetando recetando el médico.
Claro. Eso sí que es muy importante, ¿no? Me imagino que siempre, siempre, siempre bajo supervisión médica.
Claro.
Nunca ir de por libre.
Claro.
Pues, Lisset, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y hasta otra ocasión, ¿eh?
Buenas tardes a ti.
Doncs estem arribant ja a la recta final, enfilant la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra. Ens desplacem fins Lleida, fins les comarques de Lleida, perquè Càritas de Lleida, Solsona i l'Urgell han alertat avui que la pobresa i la soledat no volguda s'estenen a les zones rurals d'aquesta província. L'entitat va atendre l'any passat unes 8.000 persones, Elia Quatrecases.
El 2024, Càritas ha destinat més recursos per fer front a una realitat que no afluixa. Ho explica el secretari general de Càritas de Lleida, Francesc López.
Hem augmentat els nostres punts d'atenció a les persones. Hi ha més presència de Càritas en el territori i en localitats on fins ara no era necessària la nostra presència. Aquest està un repunt en espais pròpiament més rurals i allunyats de les grans poblacions.
Les dades mostren que la pobresa no només persisteix, sinó que és un problema estructural i es fa invisible. La situació és complexa. Moltes famílies pateixen d'infrahabitatge. No tenen espai suficient ni condicions dignes. Compartir pis amb persones que ja no són ni familiars directes s'ha convertit en la norma.
En molts moments es produeix una aglomeració de persones en un espai habitable molt reduït. No sols no poden optar a la compra d'un habitatge, sinó que ja no poden optar a un lloguer, com a molt, a rellogar habitacions.
És evident que el preu de la vida puja i ofega les famílies. El 70% de les llars ateses tenen menors a càrrec. Aquests infants es veuen abocats a perpetuar la pobresa dels seus progenitors. Des de Càritas es fa una crida a l'administració. És essencial la seva implicació per trencar els cercles d'exclusió.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja és d'aquí el Joan Ballori. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3:05 Esports Cope, avui tenim una notícia que no ens agradaria donar, la mort d'un jove jugador amb un accident de trànsit terrible, eh?
Sí, una notícia tràgica. Ens han despertat aquest matí amb aquesta trista notícia, la mort de Diogo Jota, futbolista internacional portuguès del Liverpool, que ha perdut la vida juntament amb el seu germà en un accident de trànsit a Zamora. Tenia només Diogo Jota 28 anys, com et dic, que ha mort ell a l'accident i també al seu germà. De seguida estarem a Zamora per conèixer més detalls d'aquest tràgic accident. En l'actualitat esportiva de la jornada, en futbol, avui arrenca o debuta a Espanya, millor dit, a l'Eurocopa femenina. A Berna tenim aquesta nit, a partir de les 9, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la COPE, l'Espanya-Portugal. Encara no està al 100% descartada i tant a bon matí, que s'ha recuperat de la meningitis vírica que patia fa uns dies. El Barça ha estat presentat Ansu Fati com a nou jugador del Mónaco, jugarà cedit allà fins a final de temporada. A l'Espanyol estrena samarreta, un disseny, no sé si l'has vista, que a mi m'agrada molt, perquè és un disseny molt clàssic, sí? Inspirat en la samarreta que va lluir l'Espanyol a finals de la dècada dels 80.
Hombre, meravellosa.
Sí, és una samarreta molt de l'Espanyol, a mi m'agrada molt. El Girona ha renovat a Joel Roca fins al 2029. En bàsquet ha parlat Àlex Abrines, el jugador del Barça que ha deixat en l'aire el seu futur. Hi ha rumors d'una possible retirada. I la notícia en futbol sala és que ha estat destituït el tècnic del Barça, Tino Pérez, després que el Barça hagi tancat la temporada en blanc, sense guanyar cap títol. Tot apunta que el seu relleu a la banqueta serà l'exjugador del Barça i entrenador d'Indústries García, Javi Rodríguez.
Molt bé, Esports Copet, des de la tarda i 5 minuts, parles de samarretes, la del Girona, l'has vista, no?
Sí, sembla el Real Madrid. Més blanca vermell.
Sí, el Real Madrid i no pas el Girona, en fi. Deixem-ho aquí. Esports Copet, 3 i 5, bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carlos, fins ara.
Arriba ja Pilar García Muñiz, comença la tarda i el seguirem explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.